Són les 9 del matí.
Bon dia. Comencem amb una notícia d'última hora. La policia busca possibles víctimes a causa de l'esfondrament d'un pàrquing subterrani a Santander. De moment, no hi ha víctimes. D'altra banda, Puigdemont i Comín s'estrenen avui al Parlament de la Unió Europea, tot i que no es preveu que els nous eurodiputats puguin intervenir en el seu primer ple, que començarà a les 5 de la tarda, tot i que està previst que arribin a l'Eurocambra a la 1. Serà la seva primera sessió al Parlament Europeu després de que la sentència del Tribunal de Justícia Europeu els va garantir la immunitat com a eurodiputats. No estaran sols, els acompanyaran una delegació del govern encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i altres membres del Parlament de Catalunya. Canviem de qüestió. Aquesta hora, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana duen a terme un dispositiu antidrogues, 5 pisos de Ciutat Vella i Sant Martí. En plena política, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest cap de setmana oficialment al rei la composició de l'executiu. I avui els 22 ministres prometran el càrrec. I ho acabem de saber, la que era ara fins ara la ministra de Justícia, Dolores Delgado, serà la nova fiscal general de l'Estat espanyol. Canviem de qüestió. 6 persones van ser desallotjades per l'incendi a la cuina d'un pis de la pujada del castell de Figueres el diumenge a la nit. 5 dotacions dels bombers de la Generalitat s'hi van desplaçar després de rebre l'avís aquesta passada nit. En plana internacional, onada de protestes contra el govern de l'Iran després que reconegués que havia batut per error un avió de passatgers ucraïnès amb 176 persones a bord. 1 milió de persones s'han manifestat aquest dissabte a la capital de Teheran, però també hi ha hagut protestes en altres ciutats com Shiraz, Isfahan i Hamadan. Elisabet II convoca una cimera de la corona britànica després del Mèxit. La premsa britànica bateja com a Mèxit la crisi desfermada després de l'anunci d'Enric i Meghan en referència al Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Enric i Meghan volen independitzar-se econòmicament. I ja per acabar, el papa Francesc convida a redescobrir el nostre baptisme. Ahir es va celebrar la festa del baptisme abans de la pregària de l'Àngelus Dominical. Francesc va batejar a la Capella Sixtina 32 nadons, 17 nens, 15 nenes, fills d'empleats vaticans. I finalment, un apunt per l'agenda. A les 6 de la tarda, conferència de Xavier Garí de la cultura de la violència a la cultura de la pau al Teatre Municipal de l'Ateneu d'Igualada.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí. Sé que sí.
Aquest any, trenca la monotonia amb accessoris. Emporta't el 50%, una selecció de Joe and Mr. Joe, Gloria Ortiz i moltes marques més. Les rebaixes del Corte Inglés. Aquest any sé que sí.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música Cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, que encetem aquesta hora una setmana més el consultori legal d'aquesta casa amb els advocats, gràcies als advocats de Digestum Legal. Com sabeu, ens podeu trucar per participar-hi, per dir-hi la vostra, per fer preguntes a l'advocat que avui ens acompanya, al 93 409 2771 o al 93 409 2772. Us ho posem així de fàcil. Mireu, la judicialització de la política, la politització de la justícia són expressions que de ben segur que us sonen, igual que el missatge de que és necessari o convenient de judicialitzar la política, o més concretament, de judicialitzar el conflicte polític. Avui parlarem de desjudicialitzar, però no el conflicte polític, sinó el conflicte, sense més. Sempre hi ha un conflicte, sempre que hi ha un conflicte hem d'acabar els jutjats. Quins són els mitjans alternatius als jutjats, si és el que els hi ha? De tot això en volem parlar avui amb l'advocat i soci director de Digestum Legal, Jorge Fallos. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Dèiem, volem parlar d'aquests mitjans alternatius abans d'arribar a un judici, entenc, eh? Quins són aquests mitjans?
Abans que me n'oblidi, perquè estava pensant avui, i parlant de judicialitzar conflictes o no, i arribar als jutjats, no, que l'altre dia vaig llegir una cosa i ara que comencem l'any la vaig trobar interessant.
Xavi.
No res, és un consell de... és un conseller...
Consejo de amigo.
És un conseller d'amic. Partim de la base que sempre que signem qualsevol document, qualsevol contracte, qualsevol d'allò que ens vincula, evidentment el més normal és que es faci amb tantes còpies com parts, que ens quedem unes, que ens quedem nosaltres una còpia o un original, la nostra part. Evidentment, també és un consell, avui en dia, des de fa molt temps, imprimir les fulles per amb dues cares, etc etc. Ja saps que nosaltres, els advocats, sempre pensem malament. Doncs bé, l'altre dia llegia, i portava raó, que aquest és un any en què és molt aconsellable, torno a dir, no es tracta de que estem sempre pensant que això es fa i que tindrem aquest problema, però si pots evitar segons quina mena de problema, doncs sempre millor fer-ho. No signar documents, contractes, que amb els quals la data sigui... Per exemple, avui és...
14. Avui és 13.
13. Pues, si fem 13/01/20, aquest és l'únic any que ens pot passar que darrere dels 20 ens posin 19, 18, 17, 16...
Sí, senyor.
Per tant, imagina't que signes un reconeixement de deute que dius, o un document que dius que a partir d'aquest document cada mes li pagaré a aquest senyor 500 euros. Doncs si has posat, si avui poses 13/01/20 i darrere del 20 et posen un 19 o et posen un 18...
Ja no l'he de pagar.
No, no, diran, escolti'm, que em deu el que m'havia d'haver pagat.
Ah, exacte, el contrari, el contrari.
Tornem a dir, no hem de malpensar, no hem de d'allò, però si podem estalviar problemes, estalviem-nos. Per tant, aquest any és aconsellable, 13/01/2020. Per evitar conflictes, per evitar judicis, per evitar problemes.
Tenidor, estarem pendents al primer cas que hi hagi sobre aquesta qüestió, perquè n'hi haurà.
Jo sempre...
Me lo veo venir.
De vegades amb parts, amb companys, encara em trobo que signem documents o signem acords i me'ls porten impresos per una sola cara. Avui en dia tothom sap que imprimir un document que només està imprès per una cara, imprimir-ho per la cara de darrere, o no paginats, signar contractes que no posem les pàgines o que no signem totes les fulles. Torno a dir, cadascú es queda un exemplar, signar, tal, evidentment, però clar, després quin exemplar és el bo, quin no sé què. Per tant, consell número 1, paginar aquests documents, que és molt fàcil que un contracte per la matèria, per curta que sigui, que només que poses les parts, que poses la data, que poses els antecedents, per tant, paginar els documents, paginar els contractes. I si és possible, encara millor, uno, dos, uno de tres, o uno de quatre, que això el programa, evidentment, ho permet. Després, imprimir per amb dues cares, perquè un podria dir, no, és un contracte de quatre pàgines, cada pàgina parles amb dues cares, i per la part de darrere et posen allà que vas matar Manolete. Doncs no, imprimir per amb dues cares. Jo quan em signo o vaig amb un client a signar un document que me l'ha imprès només per una cara, doncs encara que em mirin en cara d'allò, tiro una ratlla darrere, a la part que no, que està en blanc, com a mínim per fer palès que aquella part no es pot utilitzar o és inutilitzada. I tercer, doncs aquest any dona la coincidència que és l'únic any, perquè evidentment l'any que ve ja serà 21 i ningú posarà un document pensant en l'any 2024, però aquest any és aconsellable posar les quatre xifres de l'any. ¿Vale? Dit això, parlem dels mitjans o els medis per desjudicialitzar el conflicte. ¿Vale? N'hi ha. ¿Vale? N'hi ha. El que passa és que la gent, evidentment sempre aquest programa té una vocació divulgativa i no pas acadèmica, no? Parlarem avui de la mediació, parlarem de l'arbitratge, no parlarem del relator internacional, perquè si afegim el relator internacional
no,
farem un lío, però parlarem de mediació, l'arbitratge, que de vegades la gent pot pensar, com és normal, quina diferència hi ha entre un mediador i un àrbitre? O quina diferència hi ha entre un advocat i un mediador? No és cert que els advocats medien? O llavors la negociació... No és... Anem a començar. Faig la introducció de que parlaré de qüestions relacionades normalment amb l'àmbit civil i amb l'àmbit mercantil, que és on jo moc. Evidentment, parlaré d'algunes qüestions de família. En família és més fàcil que hi hagi mediació, són uns temes delicats, però parlarem del que és la mediació. En dret penal, és, hi ha àmbits amb els quals entra la mediació, àmbits amb els quals no entra. Per descomptat, jo ara parlaré sobretot aquest programa de la mediació amb àmbits del que nosaltres diem que les parts poden disposar. És a dir, si tu i jo tenim un negoci o un contracte i sorgeix un problema, a l'Estat no li importa com ho arreglem. ¿Vale? En canvi, si hi ha un assassinat, encara que les parts es posin d'acord, l'Estat té un cert interès en que encara que ens posem d'acord, perquè potser la família de l'assassí té molts quartos i li dona a l'altre 50 milions d'euros, en principi a l'Estat no li interessa que un senyor que va assassinant pel carrer estigui al carrer.
Abans, però, d'entrar en aquesta mediació, deixa'm preguntar-te si és un tòpic dir... Que entrar en mediació o entrar en arbitratge o entrar amb alguns dels medis alternatius que ara ens proposaràs és una manera de no acabar malament, de no acabar males, o no té per què?
Diferenciarem entre mediació i arbitratge. Per dir-ho ja planament, l'arbitratge no és més que una... Fent una caricatura, privatitzar la justícia. És a dir, tenim un conflicte, no ens posem d'acord, l'arbitratge parteix de la base de que no ens posem d'acord, ¿vale? Però escollim, en comptes d'anar a un jutjat, anar a un àrbitre. Quines són les diferències? Al fi de la qüestió, el tema és el mateix. Tenim un litigi o una discussió, una controvèrsia, no hi ha manera de que ens posem d'acord, ¿vale? El que passa és que en comptes d'escollir la via normal, que és anar a parar a un jutjat, posar una demanda, que te la contestin, que tinguem un procediment, que tinguem un jutge, que tinguem un judici, escollim una via amb la qual, per començar, no anem al jutjat, en comptes de decidir la qüestió, un jutge la decidirà un senyor, i després podem parlar quins són els avantatges i els desavantatges de l'arbitratge. En principi, on pot entendre, he dit que parlaria de l'àmbit civil i mercantil i que també parlaré, per fer-ho entenedor, de l'àmbit nacional. A l'àmbit internacional, sobretot qüestions d'arbitratge, és més fàcil trobar als contractes una clàusula d'arbitratge. Per què? Perquè si estem parlant d'un contracte que una societat està a Alemanya, l'altra està a França, la baralla sempre serà la mateixa. Bueno, ho discutirem per... Ho seran els jutjats alemans o seran els jutjats francesos qui deciden aquesta qüestió? No hi ha un tribunal neutral que estigui a disposició de les parts. Llavors, el que s'acostuma a posar és una clàusula d'arbitratge amb una institució neutral que dirimeixi la d'allò. Si parlem de l'àmbit nacional, m'estaves parlant de si es queda millor. L'arbitratge queda igual. L'únic és que canviem qui decidirà això. ¿Vale? En principi, ja avançant-me al que anàvem a comentar, quines diferències hi ha entre l'arbitratge i el jutjat? Primer, un tema d'especialització. És a dir, els jutges tenen una especialització, però per força és una especialització molt genèrica. És a dir, tenim els jutges de família, tenim els jutges de dret civil, tenim els jutges mercantil, tenim els jutges de penal, tenim els jutges de contenciós, però no tenim un jutge per qüestions relacionades amb contractes d'obra, per qüestions relacionades amb... M'entens? En canvi, l'arbitratge, l'àrbit, normalment hi ha dos tipus d'arbitratge, però normalment l'arbitratge normal és institucional, és a dir, te'n vas a una institució que fa, és com si fos un jutjat, però el que fa és l'arbitratge, doncs aquella institució té una llista d'àrbitres imparcials i gent de prestigi i gent que potser només s'hi dedica, poden ser advocats, poden ser catedràtics, poden ser gent que només s'hi dedica a aquella branca determinada, a aquella àrea determinada d'obres, de patentes, de... M'entens? Altres avantatges de qui està a favor de l'arbitratge. Jo no vinc aquí a fer una d'allò, vinc a explicar... el calendari, tu te'n vas amb un jutjat, primer poses la demanda anirà, va al jutjat de gà, va a repartiment, li cau en un jutjat determinat, pot ser que aquell jutjat sigui bo o dolent, no amb els termes que el jutge sigui bo o dolent, sinó que està carregat de feina, que no està carregat de feina, que va, que té els medis no sé què, que aquell que li to... després del jutjat li tocarà amb una secció determinada, que aquell oficial estigui de baixa, que no sé què, que hi ha una vacant que està pendent de que vingui un funcionari que ve d'un altre del jutjat, etc.
Vuelva usted mañana, una mica,
Sí. Evidentment, després, el calendari del procediment te'l marca el jutjat, no te'l fas tu. Arribarà la demanda, Jo sempre als clients els explico el mateix perquè ho facin entendre. No? Escolti'm, un procediment no funciona com una màquina de llaunes de Coca-Cola, que tu li poses la demanda i surt la providència del jutjat. Tu li poses la demanda i quan li tocarà i la proveiran. I quan senyalaran el judici? Escolti'm, jo què sé. En canvi, l'arbitratge, el primer que hi ha en qualsevol arbitratge és una primera reunió, un acte d'inici, on s'estableix el calendari. Estan allà les parts, està l'advocat, està l'àrbit. Bueno, anem a ensenyar el calendari. Vale, vostès que són els que posaran la demanda i tal? Evidentment, amb regles d'igualtat, 20 dies, a veure, pues, i s'estableix un calendari que és, normalment es parla amb les parts i, evidentment, és molt més curt en condicions normals que un procediment de jutjat. Això, en definitiva, és l'arbitratge, que l'únic que es fa és, en comptes d'anem al jutjat, fem un arbitratge. On és molt habitual l'arbitratge? Pues en contractes d'empreses. Moltes vegades les empreses no poden permetre's el luxe de que segons quina mena de conflicte vagi a parar el jutjat i estigui el tema un any i mig, 2 anys en un jutjat. Es pacta una institució d'arbitratge, es fa una clàusula amb el contracte i anem a l'arbitratge. El més novedós per la gent és la figura del mediador i el que és la mediació, que s'ha de diferenciar molt de l'arbitratge. L'arbitratge, torno a insistir, no ens hem posat d'acord, però en comptes d'anar al jutjat, escollim anar a un arbitratge. La decisió la dictarà un àrbitre, en comptes de dir-se sentències, dirà l'auda, però els efectes seran els mateixos. Hi ha un petit matís, però igual és massa tècnic. Pràcticament tots els litigis, tots els plets de caire civil i mercantil, excepte aquells que tenen una quantia inferior a 3.000 euros, hi ha un tribunal d'apel·lació. Estic parlant del jutjat. Tu tens una sentència, no t'agrada, sempre saps que te'n pots anar a l'Audiència Provincial, que és l'òrgan superior, qui resoldrà el recurs d'apel·lació que tu puguis fer. Amb l'arbitratge no funciona així. Com qui ha dictat el laude no és un tribunal, no és un jutjat, el laude pot ser recorregut, però només per qüestions que nosaltres sentíem molt tècniques, no per la qüestió de fons. És a dir, una resolució d'un jutjat de primera instància que a tu no t'agradi, sempre la podràs recórrer davant l'Audiència Provincial i podràs discutir-ho tot. És el que se'n diu segona instància. Podràs discutir si el jutge ha interpretat bé el testimoni, la prova, el document, tal. Si tu te'n vas a l'arbitratge, podràs recórrer el laude que dicta l'àrbitre, però no per la qüestió de fons, no discutir-li el seu raonament, sinó per unes qüestions molt tècniques, molt taxades, que fan que sigui pràcticament irrecorrible. Això per què es fa? Primer, perquè el sistema implicaria, és a dir, com pots posar un jutge a determinar si el que ha fet un no jutge està bé, i per altra banda perquè el mateix mecanisme de l'arbitratge, que vol celeritat, que vol rapidesa, el que no vol és que el litigi o la controvèrsia es perpetui. Llavors, escolti, vostès s'han posat d'acord en que això determina un àrbitre i el que diu l'àrbitre va a missa, llevat que hagi fet alguna barbaritat o alguna qüestió processal que faci que això no sigui vàlid.
Per tant, el que diu l'àrbitre en aquest sentit és com paraula de jutge, eh?
Això mateix.
Entenc?
Sí. Té força, és el que nosaltres diem, té força executiva. Si això no es compleix, tu te'n vas amb aquell laude, llavors sí, l'execució li hauràs de demanar a un jutjat. Perquè, evidentment, l'àrbitre el que no té és capacitat ni per embargar ni per fer cap mena coercitiva. Totalment diferent això és la mediació. Què és la mediació?
Serà més suau.
Sona més suau, sí, efectivament, sona més suau. A veure, abans de parlar de mediació, podem parlar de negociació. De vegades jo també em sorprenc, quan li explico als clients han de saber que qualsevol tipus d'assumpte, i torno a dir que parlo dels meus assumptes civils mercantils, en qualsevol moment es pot negociar. Es pot negociar, evidentment es negocia normalment abans de posar la demanda, tu poses la demanda, pots negociar, et contesten la demanda, pots negociar, tens la primera fase que se'n diu audiència prèvia, pots negociar, tens el judici, ara imaginem que jo tinc un judici el dia 25, doncs fins al dia 25 puc negociar, i fins al dia 24 puc negociar. És a dir, arribar a un acord, sempre es pot arribar a un acord. ¿Vale? Llavors, la negociació, evidentment, és una qüestió, una cosa normal, que normalment nosaltres els advocats aconsellem, ¿vale? Però és que, evidentment, tu pots tenir una negociació determinada, que normalment es té entre advocats, de vegades es té també amb reunions amb els clients, etc etc. Però, evidentment, després quedarà quin oferiment ha fet l'altra part, quin oferiment... No anem a parlar avui de les tècniques de negociació ni d'allò, però, evidentment, pot arribar un moment que diguis, escolta, o no ens han ofert res, o el que ens han ofert realment no ens interessa, i acabem al jutjat. Bueno, en qualsevol cas, sempre fins a l'últim hora es pot arribar a un acord, i aquest acord, si es documenta bé, etc etc, pues tindrà la mateixa força que una sentència, fins i tot es pot demanar que el jutjat ho homologui, etc etc. Quan aquesta negociació no s'ha dut a terme o ha fracassat, evidentment tenim el problema des de fa molt temps dels jutjats que estan saturats, que... i llavors ha arribat un moment en què ha estat el propi estat, el propi govern, qui ha decidit des de fa molt temps impulsar la mediació perquè d'alguna forma els jutjats només tinguin aquells assumptes que d'alguna forma no tenen més remei que tenir. Llavors, en què consisteix la mediació? La mediació consisteix en que un tercer neutral no és que decideixi l'assumpte, que això és el que faria un àrbitre, és que escolta les parts, s'entrevista amb les parts, escolta les seves versions i d'alguna forma ajuda o intenta ajudar a que les parts arribin a un acord. El que passa és que les mateixes virtuts de la mediació són els mateixos defectes de la mediació. És a dir, la mediació parteix d'una bona voluntat de les parts, parteix que un tercer neutral serà capaç, mitjançant entrevistes, mitjançant escoltar punts de vista, mitjançant conèixer el tema, serà capaç de fer que les parts acabin arribant a un acord. Ara, el més important de la mediació és dir, la mediació és lliure, és a dir, en qualsevol moment, qualsevol de les parts pot marxar de la mediació. Ningú la pot obligar a seguir amb la mediació. ¿Vale? I segon, aquest tercer, que és un mediador, que hi ha un registre de mediadors, aquest tercer ajuda les parts, genera un clima de confiança, genera un clima de comunicació, fins i tot té reunions privades, si és el cas, amb cada una de les parts, etc etc. Però no té cap capacitat ni cap potestat de decidir ni d'imposar cap mena d'acord. Han de ser les parts qui arribin a aquest acord. Exemples de mediació, temes de família. A família ja és habitual, i això ja és una qüestió que s'ha imposat, que els litigis de família, quan parlo de família, parlo de segons quins temes de divorci, de qüestions econòmiques, de qüestions de fills, s'iniciï una mediació. Quin és el problema de la mediació? La mediació, ara per ara, la mediació, per definició, és voluntària. Voluntària, torno a dir, per no vull ser pesat, amb el sentit de que, segons en quins casos, ja ho veurem, fins i tot, per ara hi ha un bon projecte, es pot imposar que tu comencis la mediació. Vull dir, es pot imposar a les parts, escolti'm, han de començar una mediació, però no es pot imposar a les parts que acabin la mediació. ¿Vale? Perquè, per definició, es persegueix que les parts arriben a un acord per si mateixes i perquè volen arribar a aquest acord.
Sovint, Jorge, tots els casos que acaben en judici i en sentència, teniu la sensació que podrien haver acabat en arbitratge o en mediació?
Arbitratge, torno a dir, que és diferent. Arbitratge és únicament una opció de les parts, bé perquè ho acorden de mutu acord, bé perquè ho van acordar en el seu moment, quan va fer, si nosaltres ja te'n recordaràs, que sempre que et parlo del contracte, et parlo de que no es redacten per aquell moment, que tots són flors i violes, sinó que es redacten sempre pensant en quan hi hagi tortes.
Exacte.
Doncs en aquell moment, amb aquests contractes, tots els contractes que es fan i desfan tenen una clàusula on o bé es diu, escolti'm, si aquí hi ha problemes d'interpretació, de compliment del contracte, o bé es diu que hi ha una clàusula d'arbitratge, o bé es diu que ens sometem als jutjats de Barcelona, de Reus, d'on sigui. ¿Vale? Per tant, aquest és un altre tema. En definitiva, m'estàs parlant si quan acaben els casos dius, si haguéssim arribat a aquell acord que ens van proposar, bueno, però això passa, és a dir, això també és llei de vida i no s'evitarà mai. Jo fa relativament poc temps vaig tenir un tema que era un tema de 50.000 euros, ¿vale? Jo vaig intentar, que ens li demanaven als meus clients, jo vaig intentar amb la part contrària arribar a un acord i la part contrària no em va voler ni sentir. Mm. Vale? Per què? Perquè també hem d'entendre que quan tu arribes en aquestes situacions hi ha un rerefons, hi ha uns històrics i uns antecedents que de vegades diu, bueno, a bones hores mangas verdes, no em van voler ni sentir. Doncs bé, el jutjat de primera instància em va donar la raó i van guanyar, de tal forma que va dir que els meus clients no devien ni un duro i va imposar les costes a l'altra part. L'altra part va recórrer i, llavors, i finalment l'audiència els hi ha donat la raó, amb la qual finalment els meus clients han hagut de pagar els 50.000 euros més les costes a primera instància. Clar, tot és això de comentar els partits quan a toro pasado, no? Clar, quan va arribar la sentència de primera instància, segurament, a lo millor, l'altra part va pensar, ostres, si haguéssim volgut sentir i haguéssim negociat i haguéssim tancat l'assumpte, i en canvi, quan ha arribat la sentència a l'audiència, igual poden pensar, veus que vam, què vam fer, no sentir-ho, perquè ara cobrirem els 50 i les costes. Què vull dir amb això? Que precisament quan arribes, quan nosaltres diem d'arribar a un acord o aconsellem arribar a un acord, evidentment sempre que sigui un acord raonable en funció de les possibilitats de cada part, etc, etc, és perquè sabem que, bueno, el món del dret té això. Mm-hmm. Això, vull llegir a La Vanguardia, no em vull d'allò, em vull llegir a La Vanguardia un article que hi ha sobre un experiment que s'ha fet amb unes resolucions determinades, plantejades amb uns jutges, els mateixos supòsits, però amb algunes trampetes, i el resultat llavors es planteja, evidentment, i això donaria per un altre programa, tot això dels robots i tot això. Vull dir, el món del dret té això. Per tant, sempre que... És a dir, un acord. La situació quina és? Que sempre donem voltes a la mateixa situació. Si tu tinguessis... Jo tinc ara aquí una factura con un albarán i amb un impagat al banc. Si jo sapigués que vaig al jutjat i que en un mes això està resolt i sapigués que quan tingui la sentència doncs l'executaré i la cobraré, pues no arribaré a gaires acords si no són de cobrar, per dir alguns 1.000 euros que li deuen al meu client. Ara, si jo sé que ara posaré la demanda, ara no sé què, això et costarà el procurador, et costarà l'advocat, anem a veure a quin jutjat li toca, anirà a repartiment i tindrem sentència d'aquí un any, pues això el que fa és que si jo com a advocat al meu client li deuen 1.000 i realment no va l'home massa bé, pues si m'ofereixen 800 per dir alguna cosa ara, pues segurament diré, home, de justícia no és, però si vol que li digui el meu consell, agafi'ls i anem per un altre tema.
Ara et tornava a preguntar una mica això, eh? En funció de què, amb una mediació, la proposta és el raonablement just. En funció de la llei, en funció del que opini el client, en funció del consell de l'advocat...
El tema és que normalment la mediació s'acostuma a fer en relació a temes, diguem-ne, delicats. Uh-huh. ¿Vale? I torno a insistir que el mediador ni proposa, encara que això de proposa pot ser entre cometes, ni, evidentment, ni assessora, no és la seva feina, sinó que intenta ajudar les parts, intenta escoltar el seu punt de vista, intenta treure el que són qüestions, diguem-ne, viscerals, intenta... Per què? Perquè la mediació normalment també s'acostuma a donar en terrenys que les parts tenen una relació duradera. Uh-huh. ¿Vale? I, evidentment, si cada vegada que tenim un problema hem d'acabar el jutjat, al final el tema acabarà malament. Això, evidentment, els advocats de família ho saben. O s'intenta trobar una certa pau social i intentar trobar... De vegades, nosaltres, evidentment, davant la mediació, el que de vegades diem als advocats, perquè hi ha aquesta... Però no medien els advocats. Home, d'alguna forma sí que mediem. El que passa és que, clar, no mediem amb el sentit que es pot entendre d'un tercer neutral. És a dir, nosaltres negociem, intentem de vegades convèncer el client a contracor per fer-li veure que potser està equivocat i el jutjat no li solucionarà tot, però no mediem pròpiament. Mediar és una altra qüestió. I el més important de la mediació, que se m'havia oblidat, és la confidencialitat. És a dir, si no arribes a un acord, en teoria... El mediador és una tomba. I dic en teoria perquè ja he tingut alguna experiència. Però en teoria el mediador és i ha de ser una tomba. ¿Vale? Perquè el clima de confiança que es genera només té sentit si tu li pots dir de tot al mediador. Si després això ha de transcendir amb un eventual plet, malament, rai.
Si us voleu posar en contacte amb Digestum de Gal, molt fàcil, 93 265 78 44. Soci director de Digestum Legal, Jorge Fallos, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.